101.6 FM, COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, un divendres més, estem aquí a la diòcesi de Tortosa, a l'edifici del Bisbat, acompanyats per Poli Hernández, aquí al control, i lògicament perquè des d'aquestes ones de la ràdio els puguem aportar les millors bones notícies de la nostra diòcesi de Tortosa. En una setmana, aquesta de febrer, que lògicament ha estat molt celebrada a nivell cultural i tradicional en els nostres pobles. Hem tingut festes molt tradicionals. La Candelera, Sant Blai, Sant Àgueda. Algunes, degut a que ne són tantes, també hem de dir que s'han celebrat o se celebraran aquest proper cap de setmana, ja que en moltes poblacions doncs, no ho poden tot celebrar junt, aquestes tres festes, i ho traslladen, com és lògic, a dates més o menys alternatives i al voltant de les festes del dia 2, 3 o 5 de febrer. Festes que han aplegat des de aquells que demanaven la finalització dels mals de gola en Sant Blai, les candeles, la festa de la Candelera i la protecció, en aquest cas, de la llum en la festa de la Candelera, i també, com és lògic, el patrocini de totes les dones amb la festa de Sant Àgueda. Festes d'hivern, festes que lògicament convoquen a moltes persones de molts de pobles de la nostra diòcesi a viure la fe, el més important amb l'exemple de persones que prèviament a nosaltres hem de dir que han vingut i que han estat al nostre voltant acompanyant en la nostra fe i que ara són un testimoni de la nostra fe. Que tots puguem en viure, lògicament, pues, en fer aquestes festes tan, tan tradicionals.
101.6 FM, COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
I aquesta tarda volem fer un repàs de notícies que ja han ocorregut, però que, lògicament, no és que siguin històries, sinó que són futur. Són present i són futur. Perquè són dos notícies relacionades amb el món dels joves i que de la nostra diòcesi un grup hi va prendre part en aquestes dues iniciatives. Una de les iniciatives és aquesta trobada que va tenir lloc a Madrid, aquesta jornada de TC, que es va portar a terme en els Nadals. I la segona notícia, lògicament, està al voltant de la Jornada Mundial de la Joventut, que es va realitzar a Panamà, però que també va venir un petit grup aquí a Catalunya, que hi va ser present, no a Panamà, però sí telemàticament i, com a diòcesi, molt a prop, molt més a prop, a Mataró. Dos experiències diferents, i què millor que comentar-les en el delegat de joves, mossèn Ivan Cid. Molt bona tarda, mossèn Ivan.
Hola, bona tarda.
I aquí dic que la primera experiència capitanejada, en aquest cas per tu i per mossèn Toni Borràs, va ser la de participar en les jornades de TC. Unes jornades que jo crec que anualment es porten a terme en algun lloc d'Europa, no? I que aquest any va ser Madrid una de les ciutats escollides, i que lògicament doncs això va possibilitar que des d'aquí, des de Tortosa, des d'aquí, des de la diòcesi, pogués anar un grup ja important a viure, previ al fi d'any, aquesta iniciativa i aquesta experiència. Com va anar i què es va fer en aquesta experiència a Madrid, mossèn Ivan?
Molt bé, allí sobretot l'experiència que se diu sempre és l'experiència de l'acollida, des de cada any a final d'any fa la premiació de confiança a través de la terra i fan una trobada europea de joves, diríem, sempre des del 28 de desembre fins al 2 de gener. Sí. Enguany vam ser aquí a Madrid i vam poder participar-hi, doncs, també així, en diverses modalitats. Ens vam estar un parell o tres dies i ara s'han estat tota la peregrinació. I bàsicament l'experiència gran és l'acollida, que la vius a les comunitats parroquials allà de Madrid, en famílies, i és on se viu el ritme de matí, que hi ha una catequesi compartida amb els joves de tres països, hi ha la celebració de la pregària del matí, l'esmorzar junts també, i després al migdia ja que és el ritme ja més de tarda, migdia és més comú, ja és un espai més cèntric, va ser esta vegada a la catedral de la Lombodena i alguna església de Brallí al voltant, i bueno, és la pregària de la tarda, i la tarda pues, tallers per diferents espais de la ciutat, i doncs la nit sí que ja era l'encontre amb tots els peregrins, hi havia uns 15.000 joves als locals, bueno, als pavellons d'IFEMA, que és l'espai on se fa la fira de Madrid, i allí pues, hi havia este repartir del sopar i el dia següent i la pregària de la nit tots junts, i després ja pues, quan allà a les 9, quan s'acabava tot, ja tornàvem cap a les famílies d'acollida o als puestos que estàvem, i després ja allí pues, bueno, passaves la convivència amb la família i una estoneta i descansar per al dia següent. Perquè aquest és el ritme de cada dia, la prevenció de confiança.
Suposo que els joves van poder gaudir de, evidentment, de, ara ne parlem, de les celebracions principals, no? Però el tema de l'acollida, no? Perquè veure tants de joves i el que és més important, l'hospitalitat de tantes famílies, no deixa de ser bé, una cosa que crida l'atenció.
Un signe molt profètic en el temps que estem vivint, no? Un temps en el que marquem molt este ser nosaltres, les nostres coses, no? L'individualisme, i clar, obrir la porta a altres persones desconegudes, a altres llengües, a altres països, no? Mm-hmm. I clar, sempre sona com una mica així al començament, sempre una mica de tensió, però els últims dies ja és, bueno, clar, que a casa acollir una parella de xavals polonesos o una parella de joves alemanys o pues bueno, sempre com a que obri, no?, este misteri de l'altre i de desconeixement i poquet, no?, en aquells 4-5 dies acaba sent com una petita família, no?, el país d'acollida i la ciutat d'acollida. Sí, és un signe molt profètic el temps que estem vivint, i de fet la carta de Teser d'aquest any, que es treballarà durant tot l'any a Teser, és l'hospitalitat un signe d'esperança, no?
Una altra cosa que suposo que també crida l'atenció als joves són les celebracions, no? Tota l'espiritualitat que hi ha al darrere d'aquest moviment de TC, que no deixa de ser molt calmant, no deixa de ser també molt obert, no deixa de ser obert a l'altre, evidentment, però també te convida a obrir l'esperit, no? Són pregàries amb una tonalitat diferent, no? Suposo que aquesta també deu ser una de les coses que els deu copsar als joves, no?
Clar, perquè nosaltres estem acostumats, no? Si algun jove per les parròquies i tal, que el grup de joves sigui sempre bastant reduït, no? Una minoria molt petiteta, no? De cada parròquia, no? En canvi, allà, clar, com que és un encontre amb molts joves, el primer és la trobada, no? Que el que és la comunitat de Teseia és una comunitat ecumènica on les diferents confessions cristianes conviuen i preguen juntes, i la pregària és una estructura molt senzilla, no? Amb uns cants, amb unes frases bíbliques habitualment, no? Repetitives i així ressonant la paraula en el cor, no? I un text, una mica de silenci, el signe de la creu, i a la tarda, no?, quan ens trobem allà als pavellons que trobes allí amb 15.000 joves, dius, ostres, doncs no estem sols, no?, perquè la realitat aquí és com a més seca, no?, o més àrida a nivell de joventut, i en canvi hi ha tres realitats, és molt més rica, no?, és molt més seca. I clar, descobrir, no?, esta riquesa de la fe cristiana, no?, de la comunitat, de la força, no?, de trobar-nos per este ideal, per este moment d'oració, per este poder entregar la vida, este petit projecte, no?, que deu ser una de les nostres vides, sempre és molt engrescador, clar, perquè és una pregària molt senzilla, però que és molt significativa i té molta força en ella mateixa, sí.
I també un dels eixos que també s'ha repetit, ara en parlarem en la Jornada Mundial de la Joventut, és el tema de la universalitat, no? Veure gent d'altres cultures, d'altres llengües, d'altres països, que al final el que uneix és la fe, no? També és una experiència ben bonica que això també en les Jornades Mundials de la Joventut encara és més radical, no? Perquè allí és molt més variopinta la escenografia,
clar,
no?
Clar, perquè a les Jornades Mundials de la Joventut s'abarca gent de d'arreu del món, no? I això del Papa també ha sigut unes paraules sempre molt constants, no? Aquí venim gent de diferents llengües, de diferents cultures, de diferents maneres de pensar, de diferents maneres de viure, de diversos països, de llocs molt diferents, però és Crist, és Jesús, no? Qui mos fa trobar, no? I aquesta és la fortalesa de la fe cristiana, no? I la profecia que també en mig del món nostre, la joventut... De fet, diríem, és la gran notícia que porta. Això Papa ho va insistir moltíssim al llarg dels radios discursos que va poder fer amb els joves a Panamà, aquesta Jornada Mundial de la Joventut. Sí.
És el segon tema que hem de parlar, no? Aquest any, lògicament, jo no sé si algú de Catalunya ha participat en aquesta Jornada Mundial de la Joventut a Panamà.
Jo a Panamà no en tinc notícia. És possible que potser algú hagi de les diòcesis de Tarraconense a lo millor que hagi anat, però no en tinc notícia. No, de Tortosa jo no tinc tampoc no coneixement de la diòcesi nostra.
Era
no tinc jo notícia.
Doblement difícil perquè per una part Panamà és Panamà, no? Però per l'altra part les dates no eren les més adients aquí a Europa.
Allí són les dates bones, però aquí, clar, aquí a Europa és una època totalment, sobretot universitaris o exàmens o preexàmens o postexàmens. És una època, al final de gener, sempre una mica complicada, sí.
D'Espanya sí.
Però bueno, això no mos va llevar les ganes de trobar-nos, no?
Exactament. I ara aquí ve la segona part de la notícia, no? Veient la impossibilitat, no? Perquè era lògic, no? De que no se podia donar aquesta lògica de la qual parlàvem al principi, sí que va haver una alternativa, no, mossèn Ivan?
Sí, aquí vam organitzar des de la Tarraconense, des del CIS, la Secretaria d'Interdiocesana de Joventut, una trobada interdiocesana a Mataró. Vam reunir gairebé 500, no? 476 o per ahí, joves de les diverses diòcesis, i vam seguir una mica el ritme de la... Jo també, van ser dos dies, un dissabte, vam arribar a migdia, a ritme... Bueno, un DJ local nostre, el vam portar nosaltres, de la diòcesi de Tortosa, no? DJ Lira, d'aquí de Benicassó.
I comença a tenir nom, ja, Déu-n'hi-do,
A les diòcesis de la Tarraconense li fan fer bolos, va.
Exactament.
I tingut un cert ressò, sí, DJ Lira ha sigut, bueno, a partir de la Toc de l'Esperit, tingut com una projecció dins de les diòcesis. La veritat és que va ser un moment molt d'acollida, així molt engrescador, els xavals entren moltíssim, no? I ell sap animar a la gent i és com un trencar el gel molt maco, no? Perquè els xavals amb la música es transporten, no? De fet, va marcar molt aquests dies de Jornada Mundial de la Joventut, la música, el ball, va ser les arts plàstiques, uns dies que això van treballar bastant, no? I una mica el que volíem fer és això, portar este eco de la Jornada de la Joventut, pues portar-lo aquí entre nosaltres, no? Va ser una jornada, bueno, pues el dissabte, després de l'acollida, va haver pues una benvinguda i després ja va vindre a la tarda, van fer com una línia amb els adolescents, més a base de dinàmiques i experiències així, i jocs i... un momentet més de testimonis, no? I després amb els joves més universitaris o més, diríem, una miqueta més grans, a partir dels 18-20 anys, doncs una cosa més de conferència, de treball, de catequesi, no? Una miqueta... Llavors, vaig haver a la tarda un trobat junts, una catequesi també dels bisbes de que se'n cuiden de la pastoral juvenil aquí a la Tarraconense, i vam acabar pues, amb un parell de concerts i una estona d'adoració a Jesús Eucaristia a l'estil que vam fer aquí a l'Aplec de l'Esperit, no? amb música, worship en directe i bueno, un moment molt emotiu i molt de... Bueno, que es va viure molt intensament aquesta presència de Déu, no? Els joves també podien són estar confessant fora, es va confessar moltíssima gent i bé, això va ser el primer dia i després vam tornar cap a el que seria l'escola que s'havien acollit i allí vam fer connexió en directe en Panamà. La vella de pregària de el Sant Pare allà, no? Escoltes el Sant Pare allà a Panamà, a la vella de Pregària, i bé, ens posem a dormir aquí gairebé dos quarts d'una i la bona i mitja era tàctica.
Si es connectava amb Panamà, lògicament...
L'any abril ens fundem el diumenge uns tallers a base del món de l'esport, del món del cant i del rap, i així, ja tenc que la rapejar, i a part amb els signes de, bueno, uns grafitis a la paret, no? Parlant de, bueno, a l'aire així més latinoamericà, vam estar parlant de la Mare de Déu de Guadalupe, vam estar parlant dels testimonis, no?, d'un sacerdot que s'ha ficat molt en el món de l'esport i com no, donar la vida, no?, també en estos ambients, i com també a través de l'anunci d'aquestes noves formes d'art, no?, els xavals més vells, no?, pues que també poden ser portadors d'esta bona notícia, no? Vam fer un seguit de tallers pel matí, tres tallers, i després ja vam celebrar a ritme de batucada, vam anar cap a la Basílica de Mataró, i allí vam celebrar l'Eucaristia d'enviament, i bueno, allí ja va ser on se va anunciar que, si Déu vol, el 2022... serà aquí a Lisboa, ho tindrem més a prop.
Ja cau més a prop i ja és més factible, no?, poder participar, que lògicament també hi ha un grup de gent que així ho espera, no? Mossèn Ivan, Déu-n'hi-do, han sigut dies intensos amb jovens.
Sí.
I que lògicament, no sé si hi ha alguna activitat ja així a la vista per anunciar.
Sí, tenim la Pasqua Jove, que tenim els dies del 17 al 21 d'abril, i aquesta la farem a Arnes i Horta de Sant Joan, i després també tenim una jornada de Sant Joan que sí que estarà aquí propet.
I per tant...
Celebrarem, si Déu vol, a l'ermita de la Font de la Salut aquí a Traiguera. I tant... són aquestes dues activitats que properament la delegació organitzem, a part dels treballs que des de les parròquies i diferents realitats, doncs, també es van organitzant cada setmana i la feina habitual.
I quedarem informant aquí, no?, perquè són activitats que tenen el seu propi cost i que lògicament val la pena una a una, pues, anar desgranant, no?, en què consistiran, i anar també convidant a la gent a participar, especialment als jovens i en aquelles parròquies que tenen jovens de confirmació, pues, que puguen participar, perquè com tu has dit, no?, l'experiència compartida amb altres realitats i amb altres persones sempre és molt més rica, no?, i provoca creixer. Mos diuen moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. No sé si alguna cosa més. Pues la propera vegada ens tornem a parlar i a escoltar aquí en aquesta emissora. Molt bona tarda.
Moltes gràcies.
I amb les paraules de mossèn Ivan posem el punt i final a aquesta tarda d'informació, en la qual han volgut fer protagonistes als jovens, perquè ho han sigut aquest mes de gener pràcticament, i febrer també al principi, i lògicament també ha hagut una representació que ha participat en aquestes dues activitats, tant a l'activitat de TSE organitzada a Madrid, com també l'activitat de la JMJ, no a Panamà, sinó a Mataró, amb connexió amb Panamà. I ara, res més, deixar-vos amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent, i fins la setmana que ve, si Déu plau. Bona tarda.
El dia 11 de febrer, festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, se celebra en tota l'Església la Jornada Mundial del Malalt. En la catedral celebrarem l'Eucaristia amb els malalts i les seues famílies el diumenge 17, preparada per l'Hospitalitat Diocesana de Nostra Senyora de Lourdes. Aquesta jornada no ens hauria de deixar indiferents a ningú, perquè la malaltia és una realitat que forma part de la nostra vida, bé perquè ens afecta personalment o perquè toca a persones properes a nosaltres, com poden ser familiars, amics o simplement coneguts. Quan passem per l'experiència de la malaltia o ens arriba la notícia que una persona coneguda està passant per una situació difícil, no podem quedar-nos insensibles al seu sofriment. La malaltia, especialment quan revesteix una certa gravetat i el futur és incert, és el moment en el qual l'ésser humà experimenta d'una manera més radical la seva pobresa. I per això, quan més necessitat està de ser atès, escoltat i acompanyat. En la tradició cristiana, visitar i cuidar els malalts és una de les obres de misericòrdia que està a l'abast de tots. l'única cosa que es necessita és temps i superar la tentació de la comoditat o la temor que ens pot provocar la trobada amb el malalt o amb els seus familiars. Quan ens acostem als textos evangèlics, una de les coses que salta a la vista en primer lloc és la proximitat del Senyor als malalts. La malaltia era per a Jesús un dels àmbits privilegiats per manifestar la misericòrdia i l'amor del Pare envers la humanitat, i també una ocasió per a visibilitzar la salvació que ell oferia als homes, que no té únicament una dimensió espiritual, sinó que abasta la persona humana en tot el seu ésser. Els miracles que Jesús feia no eren la salvació plena. Eren signes del regne de Déu que ha arribat al nostre món en la seva persona, les seues paraules i les seues accions. Un regne que vol abastar plenament a tots els homes. Per això, la pastoral amb els malalts i amb les seues famílies hauria de ser un aspecte fonamental en la vida de les nostres parròquies. Davant la gran quantitat d'àmbits que integren la missió de l'Església i la urgència que tenen molts assumptes, correm el perill de desatendre pastoralment els malalts, una temptació en la qual no hauríem de caure. En el seu missatge per a la jornada d'enguany, el Papa Francesc ens convida a reflexionar sobre unes paraules del Senyor que són la norma fonamental de la vida pastoral de l'Església. Debades ho heu rebut, doneu-ho també debades. La gratuïtat, és a dir, no actuar per interessos ni cercant el propi benefici. No cercar resultats immediats en les nostres iniciatives. Estar prop de qui més ho necessita i no sols dels meus. Anar més enllà d'allò al que estem obligats, donant-nos d'aquesta manera a nosaltres mateixos i posant el cor en el que fem, intentant que la gràcia del Senyor arribi als altres, és el que manifesta l'autenticitat de la nostra acció evangelitzadora. Aquesta gratuïtat es verifica sobretot en la proximitat als malalts i a les seues famílies. Una església que s'oblida del sofriment ha oblidat la llei fonamental que fa autèntica la evangelització. Amb la meva benedicció i afecte, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.